A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. El Congrés dels Estats Units, concretament el grup dels demòcrates, ha fet públic un dibuix fet aparentment per Donald Trump per al seu amic de gresques i delinqüent sexual Jeffrey Epstein. És una felicitació dels 50 anys on es reprodueix un possible diàleg entre tots dos, com si fos un guió delimitat aquest diàleg per traços de llapis que dibuixa la silueta d'una dona nua rematada per la firma de l'actual president dels Estats Units. Diferenciar el que és públic del que és privat no és precisament una característica del mandatari nord-americà. No s'amaga quan diu que les seves declaracions han fet pujar la borsa i enriquir-se dos amics, o quan anuncia la ciutat de vacacions de l'Orient Mitjà mentre Netanyahu va tirant bombes davant o damunt la població de Gaza. Tampoc hem d'anar, però, tan enfora. A Espanya tenim actualment la dona del president del govern imputada, com també l'exministre socialista Ábalos, a Santos Cerdán i el fiscal general, ni més ni manco. I l'expresident del PP, l'exministre d'Economia del PP, Cristóbal Montoro, investigat per muntar un despatx de favors per modificar lleis a mida. Tot això presumptament. La maroteca està plena de casos que esquitxen qui governa. I si en el fons és que es confon el servei públic amb l'interès privat? La paraula polisèmica d'avui és públic i hem començat amb aquesta cançó del músic irlandès Rory Gallagher, titulada Enemic Públic Número 1, Public Enemy Number 1. M'ha encuriosit saber qui era l'enemic públic número 1 a Espanya, aquesta expressió que se va popularitzar en temps dels gàngsters en els Estats Units. Per ordre, m'ha dit el senyor Google que el primer és Pedro Sánchez i el segon Alberto Núñez Feijóo. Number one, públic és allò que no és privat, és la gestió pública, són els serveis públics, és la res pública que recollia el dret romà, béns destinats a l'ús públic, com carrers o ponts, i béns que sostenen les despeses de l'Estat.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa profesora que te marcará para siempre.
Així sona la campanya de l'Agència Tributària per sensibilitzar a complir les obligacions fiscals, que els hospitals, les escoles i els autobusos no se paguen tots sols.
Esto en total son 37 vehículos más en circulación, tomando en cuenta el año de referencia de 2019 antes de el COVID. Y eso significa un incremento hasta 191 autobuses en operación, una cifra nunca antes alcanzada para el comienzo del curso por parte de la EMT.
Declaracions del regidor d'Eudero de l'Ajuntament de Palma. Pública és l'audiència d'un acte. Podríem dir que en aquests casos aquest públic dicta sentència, per exemple, aplaudint. O, per exemple, xiulant o similar. Exacte. Aquí està claríssim que el públic estava enfadat, per tant, el públic es sobirà. I avui decidim també si el nostre perfil a les xarxes socials, per exemple, és públic o és privat. Conscients i molt conscients hem de ser de que la privadesa en aquest àmbit és molt relativa. Qui ha de viure de la seva imatge pública, i tornem a una altra excepció, la cuida i ha de ser coherent.
Perquè per molt que et vesteixin d'una certa manera, si tu després t'asseus a taula i comences a menjar amb els dits, et comportes d'una manera que no ets, i després el síndrome de l'impostor. Creure que ostres, vaig vestit d'una manera i jo no sóc així. La feina ha de ser com una mica amb un assessor d'imatge, un assessor amb el teu discurs. És com una mica un canvi d'estil de vida. I després el teu caràcter sempre acaba aflorant d'alguna manera.
És Marta Pornou, assessora d'imatge, escriptora, l'hemeroteca del nostre programa, qui al mateix temps que cuida i ajuda a cuidar la imatge pública, divulga la lluita també contra la pressió estètica. Ja veus que la polisèmia de públic, la nostra paraula d'avui, dona de si, com l'espai públic.
S'està dint el carrer que dins de casa. Quan ningú ens veu la cosa canvia.
Carles Baeza, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, Araceli. Gràcies per la teva invitació.
Gràcies a tu per ser-hi, que a més era una bo habitual de Centre Avui Demà versió 3 hores de fa dues temporades. Nosaltres avui te tenim per xerrar d'una paraula polisèmica que és públic. Quasi res, Carles, quasi res. Què t'apareix si reflexionam sobre l'espai públic? Primer de tot, com l'explicam, més enllà de ser el contrari del privat?
Bé, em sembla que fas una aproximació molt interessant, efectivament. Privat, bàsicament, seria una aproximació quasi legalista. He de dir que la conjunció d'espai i públic és la conjunció de dues paraules molt obertes i relliscoses, no? Però, bé, centrem en el públic, com tothom sap, de populus, que en realitat en l'antiguitat feia menció a la població jove que estava en disposició d'actuar activament en la defensa de la ciutat, de la quibes o de la polis. Per tant, en contraposició a lo que era el sènex, no? Que era la gent més gran. Per tant, estem parlant d'espai públic des del punt de vista del seu anàlisi semàntic, profund i simbòlic. Té una arrel política. I és aquí on la ciutat, la polis, l'arquitectura i l'urbanisme conflueixen en un espai molt determinat, que és l'espai públic, que és allà on tothom sap què és el que ocorre, perquè és un espai que hauria de ser accessible a tothom, on el comú i el comunitari es dona lloc, on generalment es dona una activitat d'acord o desacord tàcit o implícit i, sobretot, on es mostren els valors d'una societat o de les elites d'aquesta societat, uh-huh, en funció de la seva estructura, en funció de les seves tradicions, en funció de la seva història, en funció també de l'espai físic anterior disponible. Veiem que hi ha com una lectura del passat amb el present o una destrucció del passat per crear un nou present. L'espai públic generalment és un concepte polític aplicat a la realitat física de la ciutat.
Mm-hmm. Ja, molt interessant. Hem de dir que en Carles Baeza és sociòleg, és doctor en arquitectura i és professor d'intervenció sociocomunitària. Per tant, aquestes tres coses crec que te donen un pas molt bo per parlar avui justament d'espai públic, així com l'havíem pensat. I ara parlaves d'un poc el que suposa, no? I el que mos diu. Avui, en aquest segle XXI i en aquestes illes en què mos trobam, que diries que es diu el disseny d'un espai públic sobre la societat que l'ha creat?
Doncs un poc en el que estàvem comentant, diguem-ne que l'espai públic actualment ens mostra els valors predominants del conjunt que té més poder d'intervenció en lo físic. I fins i tot també ens parla també molt del tipus de relació que les persones tenen en l'espai físic. Moltes vegades, per fer una dicotomia o una dialèctica, bàsicament podem entendre la nostra relació amb l'espai públic com un espai on tots els usuaris ens sentim corresponsables de la seva creació, manteniment i bon ús, uh-huh, o la versió contrària, que és no és cosa meva, això s'ha d'encarregar un altre, Això és de tots i no tinc per què molestar-me jo en donar-li atenció, fer un bon ús o tenir certament cura o fins i tot proposar nous usos o millores. Diguem-ne que tenim aquests dos extrems. I d'aquests dos extrems, doncs, què és el que funciona? En funció de la identificació de l'apego o estima que la població potencialment usuària té d'aquest espai, ens donem situacions de major o menor cura o de major o menor degradació, en funció també de la seva accessibilitat o inaccessibilitat, també se poden donar aquestes dinàmiques, o fins i tot de la seva existència o de la seva inexistència. Hi ha ciutats, llocs, indrets, barris, on l'espai públic quasi és inexistent. En canvi, hi ha llocs, ciutats, barris, indrets, on l'espai públic té un protagonisme molt més gran que quasi l'arquitectura o les instal·lacions privades. En
ja. I en aquest espai, la cohesió social, la podríem posar, no?, a la mateixa frase, o sigui, que té... Quin paper té la cohesió social a aquest espai públic?
És molt important. Si fem un repàs a el que puga ser el segle XIX i segle XX, veurem que les revolucions generalment han sigut revolucions urbanes. Revolucions socials han sigut revolucions en les ciutats, revolucions urbanes. I el lloc de concentració, d'acord, de canvi, de demanda, de celebració o de disputa, ha estat l'espai públic. El Euromaidan en Kiev, les primaveres àrabes en les places centrals, plaça Sintagma en Atenes, la cohesió, però també el conflicte es dona sempre. En l'espai públic contemporani de la ciutat del segle XIX, del segle XX, també del segle XXI, es dona. En el segle XXI, ara tenim un altre espai, que és l'espai digital. Però tot i que, després, si no es plasma físicament, no té com a força real. Tots recordem com en l'intent d'ocupació de forts seguidors de Donald Trump en el Capitol de Washington. Hi havia, existeix un corrent dins de l'espai digital, però on realment es mostra la seva força, on realment s'ocupa el poder, simbòlicament i físicament, és quan les persones ens reunim en els espais. El poder, les organitzacions de poder, les organitzacions polítiques, les elites, sempre han volgut dominar l'espai públic per dominar justament la concentració de persones que puguin desenvolupar un tipus de canvi social, és a dir, una lluita contra l'ordre establert. El Baron Haussmann a París, aquest París que a tots ens agrada, aquest París que tots estem enamorats, és fruit d'una intervenció del Baron Haussmann en el que la configuració dels carrers i el trencament de l'espai públic o de la trama urbana clàssica medieval de París no facilitava que el poder polític pogués establir-se dins de la ciutat, perquè el Baron Haussmann sabia perfectament de lo que era capaç el poble si s'organitzava en el carrer. Per tant, sí, cohesió, sí. Però el poder és superconeixedor de la capacitat d'aglutinament, coordinació i organització que té l'espai públic.
Sí, sí, que interessant.
Una de les coses principals, quan hi ha un los toques de queda, la no circulació, l'espai públic, qui domina l'espai públic físic i simbòlicament domina la societat.
Bé, han tingut una...
Moltes vegades, per exemple...
Han passat una pandèmia i un confinament.
Sí, 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 sí. Per exemple, espai públic, per exemple, pot ser un parc, que és una dotació doncs, entre esbarjo mediambiental i de serveis comunitaris. Què ocorre quan l'espai públic està dominat, ocupat, per un determinat grup de persones que fan un ús quasi privatiu? Notem que ens han llevat alguna cosa. Notem que són com a zones prohibides. Notem que alguna cosa hauria de passar. Demanem que algú intervengui per poder solucionar-ho. Les ocupacions dels espais públics, quan diem ocupacions és quan un grup, organització o conducta es fa fort en l'espai públic, positivament o negativament, ens indica que hi ha uns determinats valors, conductes, presències o ausències que mostren un poc l'estat de vigència, l'estat de fortalesa o el nivell de convivència d'una societat.
Tot això és espai públic, encara en podríem xerrar molta més estona, sí. Carles, però hem d'anar tancant. Com s'imagina en Carles Baeza l'espai públic ideal del present o del futur immediat?
L'espai públic ideal seria l'espai públic accessible per a tothom, on l'espai públic siga el resultat de la corresponsabilitat activa de tots els actors que intervenen en la seva creació, en el seu manteniment i en el seu llegat. L'espai públic, de vegades, és el que és en funció del que la ciutadania vol que sigui. L'espai públic és un espai públic bo o dolent en funció del lloc que els usuaris volem. Està en la nostra mà. La ciutat la fem els ciutadans. Els arquitectes, enginyers i polítics i serveis donen el que fan. Però un espai públic de qualitat, primerament, no té per què ser de disseny ni car, sinó té que estar ben assimilat i ben volgut i ben cuidat per tots nosaltres. De vegades un simple carrer amb una bona ordenació i amb un ordre tàcit implícit de bona conducta en el que és divers, és aglutinador, és obert, però al mateix temps també no permet que determinades dinàmiques negatives puguen donar fins que puguen expulsar aquestes bones conductes, és el més important. L'espai públic, si hagués d'acabar, l'espai públic el fan les persones.
I de quasi res, l'espai públic el fan les persones, a millor quan els hi deixen, però bé, sí, el fan les persones.
Sí, i si no els ho deixen, les persones s'organitzen per
exacte,
a qui els deixen.
Per trobar-lo, està clar, sí, està, sí, clar, sí. Està clar, està clar. Carles Baeza, sociòleg, doctor en arquitectura, professor d'intervenció sociocomunitària, amic d'Entre Avui i Demà, moltíssimes gràcies per ser-hi i bon principi de curs.
Moltíssimes gràcies, Araceli, en ganes de veure't de nou. Salutacions a l'audiència.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ses bases són nostres. Ses bases són nostres. Carregats de vida, transportant aigua d'alegria, fent florir totes les branques d'un camí de terra humida, d'esperança. Navegam en un sol rumb, creiem molts a nostra història, crida fort, fes-ho per tu. Sense por serem un poble invencible.
Aquest estiu a Palma s'han viscut activitats per recuperar l'espai públic de ciutat per als veïnats i per a les veïnades. Espai ocupat en gran part per les taules dels restaurants en públic majoritàriament turista. Sopars a la Llesca ha estat una iniciativa del col·lectiu Brunzit.
Brunzit és un col·lectiu que neix per visibilitzar el malestar de viure una societat que no té com a prioritat la gent que hi vivim. Per aquest estiu vàrem decidir organitzar els sopars els dimecres a la Llesca, que li deien, com una manera per poder trobar-nos les veïnades de Palma, saber qui som, veure quines necessitats tenim i més que res també ocupar aquest espai públic, que és públic però que sentim que ha passat en mans privades i sobretot lucratives que no pots ocupar si no consumeixes. I era una manera de reivindicar que l'espai públic s'ha de poder viure sense consumir. i s'ha de poder veure per ser ciutadà de Palma. Pogu fer a la plaça de Sa Llotja, a la plaça d'en Coi i a plaça Major, però també ho han fet en el Mercat de l'Olivar, a la plaça del Mercat de l'Olivar i a la plaça de la Porta de Santa Catalina. I també a la plaça Pau Casals de Santa Catalina, que ho volíem fer en el carrer Fàbrica, però bé, no va ser possible, així que menys si podem fer un altre any. Santes molt bé i la gent s'ha engrescat moltíssim. A poder-se trobar de fora els dimecres d'estiu per sopar, dur cada un el seu propi menjar. Tothom s'ha implicat molt també en el muntatge de l'esdeveniment, no? Tant en posar com llevar taules i cadires. I la gent estava molt, molt entusiasta i molt contenta de poder estar a places que normalment ja no formen part de l'imaginari on passàs temps, a Palma.
A plaça hi fan ballades, a la plaça hi fan ballades, mo mare deixau mi anar, mo mare deixau mi anar. Catalina, te no hi vagis, Catalina...
I què demana aquest col·lectiu, què demana Brunzit amb aquestes iniciatives per a l'espai públic?
Primer, com el més evident és que no, el percentatge d'ocupació de les terrasses no sigui tant, que hi hagi un percentatge que sigui per ocupar sense haver de consumir, que hi hagi uns bancs, no aquests individuals, sinó uns bancs que estan bé, que hi hagi ombra, que hi hagi espai, sí. Però sí, se veu molt evident en les terrasses, per exemple, a Can Coi o a la plaça de Sa Llotja, que si no estàs a una terrassa, poc pots fer.
I després deia també na Maria, que ha exercit de portaveu de Brunzit, que l'Ajuntament, en aquest cas de Palma, no els hi posi problemes. I una altra cosa important que volia destacar és que és un esdeveniment reivindicatiu, no una activitat més, per omplir els vespres d'estiu.
Bé, Instagram està ple de comptes de què passa avui en Mallorca i també en anglès i d'immobiliàries, i ens hem trobat això, immobiliàries dirigides totalment d'un públic forani, en mercats internacionals d'això, compartint el nostre esdeveniment. O agendes d'activitats que solen compartir, sí, sense explicar gens el context, simplement com, oi, fer anar, i com, bé, no, té un per què i és important venir-hi sabent aquest per què, perquè l'ambient... Si és una festa autogestionada, un sopar, no és una festa autogestionada, hi ha un altre tipus d'actit que anar a un lloc i demanar sa barra.
S'està millor al carrer que dins de casa. Quan ningú ens veu la cosa canvia. S'està millor al carrer que dins de casa. No vull ni explicar res del que passa. Que passa, que passa.
Tres ràdios, coneixement.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Araceli Bosch.
El nostre següent convidat s'acaba de jubilar. Ha exercit diferents càrrecs a l'Ajuntament de Calvià, ha fet feina de consultor, ha estat també director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, CEBAP, i ha coordinat el mòdul d'innovació a l'administració pública del màster de gestió de polítiques públiques de la Universitat de les Illes Balears, on també va col·laborar com a professor. Jaume, benvingut, com estàs?
Hola, molt bé. I vosaltres bé, també.
Molt bé, molt bé. Jaume Tobar, que s'acaba de jubilar fa res, fa dies, bueno, o sigui, que has passat l'estiu de jubilat. Que,
sí.
Què tal? Com se sent un?
Bueno, una situació molt nova i molt diferent.
Sí, no?
És un canvi important, no? A la vida de qualsevol persona, no?
Sí,
en el meu cas, molt bé. Encara només són 2 mesos,
sí.
però molt bé. Tens la sensació de que encara estic de vacances, saps?
Sí, això ho notarà quan comenci a fer més fred. Però bé, jubilat i jove, així que moltes coses per fer i molts anys vinculat a la cosa pública. Vull que pública és la nostra paraula polisèmica, Jaume.
Sí, és vera. Sí. La veritat és que ja fa molt de temps, potser massa, no? Mm. Perquè vaig començar l'any 83, quan vaig entrar d'auxiliar de policia local a l'Ajuntament de Calvià, i tenia de 9 anys. I des de aquest moment sempre he estat vinculat, no?, a l'administració, tant des de dins com des de fora, fent assessoraments, com a freelance o com a autònom, i a més he fet feina a diferents administracions, però sí, sí, sempre vinculats a lo públic. Sí.
Sempre vinculat a lo públic, i pensava que molta gent actualment vol ser funcionària, tot d'una que hi ha doncs, una plaça pública, l'agència punta, hi ha gent que directament estudia per poder ser funcionari, però també estem en un moment en què se critica molt lo públic. Per què creus que hi ha aquesta contradicció?
Sí, és vera que és interessant el que diu, però jo crec que és compatible això, no? Perquè de lo que comentes jo crec que seria interessant conèixer perquè seient determinades persones volen ser funcionaris, no? O volen ser funcionaris. Clar, estic pensant en temes de vocació, però jo estic també pensant que el tema de vocació ha quedat com un poquet diluït, no? Els darrers anys. També de temes de conciliació, estic segur que hi ha una part important d'això,
sí.
Perquè és veritat que treballar en lo públic, no sé si estàs d'acord, implica unes determinades condicions laborals, a lo millor el tema dels horaris, el tema de les condicions de feina que milloren, no? I també tinc una certesa, que és el tema de la... De que si la teva família o tens un envoltant que és de gent que treballa en administració, tens com a més tendència a treballar dins l'administració, no? I és vera que el que tu dius que hi ha com una espècie de crítica contínua a lo públic, no tant a la part política, que és vera que també està i és molt potent, sinó, supos que el que ens interessa ara que aquesta part més de l'administració, del funcionament de l'administració, que és vera que sempre, no? Però no ara, no?
Sempre tenim
una sensació de que podria anar millor. No?
Sempre hi ha, sí, com una certa desconfiança, també, no sé, a cap a lo públic.
És vera, i a més, tothom té una relació amb l'administració. És complicat no tenir-la, amb la qual és una espècie de relació inevitable, no? Jo crec que tenim un problema, que és que tenim el monopoli de determinats serveis. Tu fixa't que si tu vas en el mercat, si tu vas a les activitats privades, tu pots decidir a on comprar un servei, no? Però per demanar una llicència d'obra has d'anar sí o sí a l'Ajuntament de la teva referència. I aniràs allà i te trataran bé, normalment ho fan, però si no va bé, pues no tindràs una possibilitat d'anar a una altra, no? Això té una complexitat, perquè si tu no tens una competència, pues és fàcil que diguis, bueno, pues a lo millor no és tan necessari que sigui així, no? I és vera que les administracions, la majoria, estan orientades a la millora i orientades a tratar bé la gent, no? I que vagi bé. Però és vera que tenim aquest problema, no? D'aquest monopoli que dic jo, no? En quant al tema dels serveis. No?
Ja, jo pensava en aquell escrit tan antic, perquè fa molts anys, de José Manuel de Larra, escriptor periodista. No sé si se sorprendrien veure que encara avui se diu allò de vuelvo a estar mañana. Com se pot millorar l'eficiència de l'administració pública sense perdre el rigor i la garantia dels processos, Jaume?
Sí, és vera. És un equilibri complicat, perquè aquesta seguretat jurídica que ens dona la possibilitat de ser just, s'equidat, no? Sí. Si jo, no sé, demano una subvenció, o sigui, una persona privada o un particular o una associació, pues que són tots bés públics i és molt important que hi hagi una justícia, no? Una equidat, no? Però això no ha d'implicar que siguem eficaços, no? Saps que hi ha una diferència entre eficàcia, que és fer les coses bé, i eficiència, que és fer les coses bé amb bons recursos, en menys recursos, no? I l'administració ha d'estar orientat a això, perquè els recursos són els nostres, de tots, no? Que això crec que també és un problema, perquè no tenim tanta consciència de que els dobbets de l'administració són nostres, els que paguem els nostres impostos, etc, que quan és un dot veig nostres, no? I amb això jo crec que s'hauria de fer més feina, no? De tenir com una espècie més de consideració de que lo públic finalment és nostre, o l'importància del tema dels impostos, de bon sullesa, no? I què se fa amb ells.
Jaume, tu que has entrat i has sortit de l'administració, ho explicaves en les diferents etapes, diries que el més difícil de gestionar en el sector públic són les persones?
Sí, jo estaria d'acord amb això, però jo crec que això passa a l'àmbit públic i també passa a les corporacions privades, no? Jo crec que És el més complicat, perquè és el més, bueno, pues lo menys homogènia, tothom és diferent, no? Però també és el punt de partida. És el recurs en què han de fer feina, no? Jo soc partidari de llevar recursos humans, dels noms, d'aquesta part, no? Perquè me sona que està associat a recursos no humans, no? Recursos tècnics o recursos materials, no? Que dèiem. No és una bona secció, recursos humans, no? És vera que hi ha hagut corporacions, també públiques, que han fet un canvi i seguint de recursos humans es diuen gestió de les persones, gestió del talent, que m'agrada aquesta idea, perquè finalment no te comparen amb un material, diguéssim, no? Seient és molt més important per una feina, sobretot de servei, que és el que prestem a les administracions.
I tenim les persones i tenim una administració que de vegades és molt pesada, s'engreixa, és difícil també d'entendre per la gent que no hi ha estat de dins, i tenim cada vegada més eines digitals, eines participatives. Diries que estan ajudant a millorar la gestió del sector públic?
Jo diria que sí, però és vera que podem fer una crítica a això, perquè si la part aquesta de digitalització i de innovació tecnològica només reprodueix el que fèiem abans, la burocràcia, pues tindrem una burocràcia millorada, diguéssim, no? Però finalment, una burocràcia. Jo crec que estem perdent l'oportunitat de revisar tot el que estem fent a les administracions, no qüestionant massa. És vera que hi ha gent que sí que està reflexionant, perquè jo estic reflexionant perquè he de posar dins un procediment a la seu electrònica de la meva administració, però jo pensaré en això, però no ho fem en suficiència profunditat. No? Jo crec que és un bon moment per repensar tots els procediments, tots els processos, i convertir aquesta administració digital, que és inevitable i que arribarà, sobretot, en la intel·ligència artificial, i repensar-la, i no reproduir aquesta burocràcia que tenim, el que teníem, que xerraven l'ara, no?
Sí,
que
comentaves sí. Abans. Clar, repensar. I si hagués de destacar, en Jaume Tovar, una cosa que hauria de canviar de manera, diguem, més o menys urgent, més o menys ràpida en el sector públic per enfortir-la, quina seria?
Mira, jo pensaria, me surten dues idees. Una és canviar el sistema de selecció d'accés a l'administració. Tenim un problema greu, perquè tenim un sistema, i és vera que jo he estat implicat molt directament en aquest tema, que no és un sistema eficaç. No estem seleccionant els millors, perquè estem en un sistema de proves que el que fan és prioritzar, per exemple, el tema memorístic. Quan està demostrat, i t'ho diu un psicòleg, que la memòria no és una garantia d'eficàcia, o de treballar en equip, o de tenir una orientació a resultats. No. I les proves són memorístiques. No sortim d'això. Saps per què no sortim? Perquè ens dona moltes garanties de tranquil·litat de que és molt just. I ho fem molt just. Les administracions són molt estrictes amb això, sobretot estat com el nostre, però no és un sistema eficaç. Hem de donar-li un canvi. I un canvi. I la segona és el tema de la línia entre l'espai de la política i l'administració. Que tenim com una espècie de confusió, sobretot a la part directiva i a la part gerencial, que jo crec que hauríem de canviar. I per això qualcú, i jo estic amb aquest grup, defensant que existeixi una espècie de directiu públic professional que no estigui a l'albur dels canvis polítics, no? Perquè que sigui gerencial. A ningú se li ocorreix que una corporació privada, a lo millor le donem la gerència o la gestió a una persona que no té una experiència o que no té una capacitació prèvia, no? I això pot passar a l'administració. I això també ha de canviar.
Idò, ja anàvem tancant breument, Jaume, quin ha de ser l'esperit de servei públic? Ja que avui xerrant de públic, anem a tancar amb aquesta pregunta. Quin ha de ser per en Jaume Tovar l'esperit de servei públic?
Hombre, l'esperit per jo no és tant complir la llei, que també l'hem de tenir en compte, evidentment, sinó tenir una orientació a la solució, a resoldre els problemes, a mirar quina és la satisfacció de la gent, no? I això me recorda el que t'he comentat tant. Si tenim un monopoli, pues tenim un problema de que no tenim una competència. Con lo qual, per jo, és aquesta orientació a la solució, a resoldre els problemes. I hi ha molta gent a l'administració que té aquesta vocació i aquesta orientació.
I de públic, que és la paraula d'avui, i amb en Jaume Tobar hem parlat de servei públic i de l'administració pública, breument, perquè dona per molt, per moltíssim, però hem fet aquesta espipellada avui. Jaume Tobar, moltíssimes gràcies i a gaudir de la jubilació.
Pues moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange,
entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
A veure si endevinau què és el que estàu sentint ara. A veure, Lluís, puja, puja. Se senten allà infants, cops, molt de moviment, molta gent, i és l'ambient del públic un dia que va a veure l'arribada dels Reis d'Orient, eh? Això que aplaudim, aquesta arribada dels Reis que aplaudim cada dia 5 de gener. Pública és la nostra paraula polisèmica d'avui, però ja que han començat posant-hi música i xerrant dels enemics públics número 1, què vos pareix si continuem estirant el fil musical? I així han entrat de bé els Motley Crue, aquesta banda estadounidenca de hard rock, de heavy metal, formada a Los Angeles, a Califòrnia, l'any 1981. Ja ha plogut, eh? Allà hi eren el baixista Nicky Six i el bateria Tommy Lee, a qui més tard se va unir el guitarrista Mick Mars i el vocalista Vince Neil. 25 milions de còpies venudes només als Estats Units, més de 100 milions a tot el món, eh? Això era abans de Soulline. Se considerava una de les bandes més importants de l'escena glam i heavy metal, 70, en els 80, com anys posteriors i segurament una de les més influents de l'escena mundial. I si li posam això un poquet de pàgina rosa, hem de recordar que el senyor Tommy Lee se va casar amb la vigilant de la platja Pamela Anderson, 95, 98 ja s'havien divorciat, però vamos, que se va xerrar d'aquest matrimoni. Aquí tenim aquesta formació Motley Crue amb Nicky Six i en Tommy Lee a la bateria, integrants que van entrant i van anar sortint, però sempre se recordaran com els originals. I parlant de públics enemics, d'enemics públics número 1, hi ha un grup que el té en el seu ADN per moltes bandes. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother, Chucky D? He sway nice. I said, yo, the brother don't sway nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you turned into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Loud to Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. What goes on? Well, I can't put it up on the board. Another rapper shot down from the mouth that roared. 1, 2, 3, down for the count. The result of my lyrics, oh yes, no doubt. I ara en Lluís Fortesa, en el control tècnic, me demanava quan rompa aquesta cançó. I tot, ja, aquí rompa, se nota i ben molt. Public Enemy, aquest grup que va néixer l'any 1982, també ha plogut a Long Island, a Nova York, amb Carlton Ritauer, alias Chuck D, més fàcil, Chuck D, activista, estudiant de disseny gràfic, que volia transmetre les seves idees d'orgull, d'identitat de la seva comunitat afroamericana a través del rap. L'any 1988 varen treure el seu segon àlbum, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, i a partir d'aquí, sa fama. A partir d'aquí sa fama, i literalment, perquè l'any 2013 varen entrar en el Saló de sa fama des rock and roll. Public Enemy, un grup que ha deixat petjada i que ha estat inspiració per a sa música d'anys posteriors. Public Enemy.
Tres ràdios, investigació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Mentre Ràdio Futura canta aquesta imatge en pública, nosaltres hem de dir que el nostre públic sou els oients que donau sentit a la ràdio pública, ja veus, eh? No perdem de vista que el que feim és servei públic, és que no ho podíem arredonir millor. Gràcies a part de tot l'equip del programa, els companys de Acordia Agency i la producció executiva, Lluís Fortes, avui en el control tècnic, Pep Díaz, Poloni Huguet, Joan Trias, a la producció, documentació i assessoria musical d'IB3 Ràdio. Feim públics els seus noms perquè és molt reconegut donar les gràcies a tothom. Estem a punt de baixar barrera amb un home a qui el públic li dona la mida de l'èxit.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Julio González, director del Fes Jaja, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, muchas gracias por la invitación.
Escolta, si a tu te dic públic, que és la paraula polisèmica d'avui, que és el primer de tot que te ve al cap?
Pues me viene alegría, me viene gente riendo, me vienen clientes también, porque al final el público es cliente nuestro, ¿no? Pero sobre todo me viene mucha alegría.
Molta alegria, molt bé. Idò, per alegria ja tenim aquí el cartell del Fes Jaja edició número 16. Jo crec que esteu d'enhorabona per moltes coses. Quantes funcions teniu programades?
Pues de momento 44, y digo de momento porque como se estaban ya realizando bastantes sold outs, pues seguramente que vayamos sacando doble funciones y demás, y seguramente que lleguemos a las 50 este año.
Val, val. Ara te faig una pregunta de cap, però xerrant de públic i xerrant de sold out, quan acabi la temporada, quant de públic pot haver passat per es Fes Jaja 2025?
Pues mira, yo calculo este año unos 15.000, 16.000, pero el ritmo que va de venta a lo mejor nos sorprende un año más, por suerte, y que siga así, y podemos llegar quizás a los 18.000.
Guai, aquí hi ha públic, des de la primera edició fins en aquesta 2025, superconsolidada. Tu que veus tots els artistes i la reacció d'aquest públic, en conjunt, perquè un per un, segur que n'hi ha un que destaca, però en el final és el conjunt. Podries dir-nos si reaccionen o canvien els guions artistes en funció de la reacció del públic assistent?
Sin duda alguna. Pero vamos, tajantemente sí. El público manda mucho sobre la función. Si el público es un público muy aburrido, muy que no está comprando lo que está viendo, el guión tiene que cambiar radicalmente.
Y aquests artistes tenen en compte on estan. No, no sé si te demanen, Julio, cuéntame cositas del público de Mallorca.
Siempre. Además, tenemos como hace muchos años, por suerte, esto ha cambiado y creo que tenemos culpa de ello, por suerte, el público mallorquín antiguamente era muy duro, muy duro, pero ahora ha cambiado mucho y nosotros que trabajamos por toda España, te diría que es de los mejores públicos que hay a nivel nacional en estos momentos.
Que bo, mira, que bé saber això. I, per tant, quin diries que és després del públic, si li hem de posar un percentatge, que sé que és difícil, en es Fes sí. Jaja, respecte a l'artista, que dèiem 50-50, públic 90, artista 10, 10-90, tu què diries?
Pues mira, para no dejarlo en un 50-50, te voy a decir un 60-40. 60 artista, 40 artista, salvo en esos espectáculos que de interacción que se está llevando ahora mucho de moda, que te diría que un 80% del público y un 20% del artista.
Ah, clar, sí, perquè a vegades sense públic no hi ha espectacle, eh? Sobretot en temes d'improvisació i tot això.
Sí, efectivament.
I saps, no sé si te venes cap alguna funció que recordis on es publica hagi tingut un especial protagonisme.
Pues, hombre, obviamente ahora, pues como hemos nombrado, ¿no? Estos espectáculos de David Zepo, de Juan Dávila, de Galder Varas, por ejemplo, ¿no? Donde al final el público es muy, muy protagonista, ¿no? Entonces yo me quedaría con la última edición con Zepo, con David Zepo.
Molt bé. Que va, ¿per qué, però? ¿Com ho contaries? ¿Per qué?
Porque al final, como se basa en la interacción con el ya. público, al final el público es el protagonista, no más que el artista,
sí,
casi.
La necessitació, sí. I aquí també sabeu la qualitat de l'artista, saber reaccionar amb el públic que tens a davant. I escolta, diries que sumó és art? Bé, espera un moment, no contestis. Espera un moment.
Si le preguntas a alguien qué es el arte, lo más probable es que se haga el interesante y te haga referencia a la belleza, la expresión del alma. Te hable de cuadros que no entiende, de óperas en las que se quedó dormido, o de películas en las que no ocurre absolutamente nada. Porque eso es arte de verdad, ¿no? El que se estudia, se expone, se analiza, el que la crítica aplaude. Pero ¿qué pasa con el que te hace reír? Ese también emociona. Transmite, remueve y construye memoria y cultura. El humor es una forma de mirar el mundo, de señalar lo que no funciona y de abrazar lo absurdo de cuanto nos rodea. Puede que no pretenda elevarnos, pero sin duda tiene la capacidad de salvarnos de todo aquello que nos preocupa, aunque solo sea por un corto periodo de tiempo.
Ay, Julio, es arte, ¿no? A mí me ha convencido, ¿en qué?
Hombre, pues sí, sí. Nosotros consideramos que sí. Por eso todo lo que estamos realizando este año va para demostrar que somos arte, ¿no? Al final, si mucha gente no nos considera arte, pues bueno, vamos a transformarnos nosotros en esas obras pictóricas, ¿no? Que sí que consideramos arte, para que a veces así nos hacen un poquito de caso.
Molt bé, i per això també heu fet la presentació dels artistes en format galeria d'art i en una galeria d'art. L'estand-up funciona també gràcies a la televisió i a les xarxes socials, Julio?
Sin duda, nosotros ahora mismo te diría más que gracias a redes sociales que no a la televisión. Antiguamente teníamos el Club de la Comedia, sí, o Comedy Central, donde salían esos nuevos cómicos y ahora, al no existir esos programas, pues tenemos las redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram, donde nosotros mismos nos basamos en, hostia, este artista está creciendo mucho, qué bueno es, vamos a ir a verlo, ¿no? Y fichamos muchas veces por redes sociales que antes se fichaban por televisión.
Uh-huh. I si mires enrere, la primera edició, 16 anys enrere, i la d'enguany, que diries que vos caracteritza com a festival?
Pues mira, yo diría algo que no se ve, que es el cariño que tenemos y con el que tratamos hacia a los artistas, al equipo de producción de los artistas, del road manager técnico y demás, ¿no? Al final, yo particularmente tengo amistad con la mayoría de cómicos y lo que nos caracteriza es eso, ¿no? El cariño con el que tratamos. Lo peor de su estancia en Mallorca, lo peor entre comillas, por supuesto, es la actuación, ¿no? Porque nos lo pasamos también comiendo, nos lo pasamos también recorriendo la isla, que al final es como, ay, pues ahora tengo que ir al teatro a romper este momentito, ¿no? Pero nada, al final el trato que hacemos con ellos creo que es nuestro sello de identidad, sin duda.
I venga, hem d'anar baixant barrera i t'he de fer les dues darreres preguntes que faig a tothom, sí, per qui mos escolta en aquesta hora, quan són quasi les 11 del vespre, que fa un home com en Julio González, director de Fes Jaja, abans d'anar a dormir?
Pues mira, primero duermo a mi hija y después tengo ese ratito para mí que parece contradictorio lo que voy a decir, pero lo que hago es me relajo mucho, meterme ahora mismo en Instagram y ver comedia en Instagram. O sea, al final yo soy un amante de la comedia, es mi trabajo, pero me gusta mucho la comedia. Sí. Y me relaja mucho ver comedia. Y veo mucha comedia de Latinoamérica. Muy es bien. Lo que hago antes de irme a dormir. Bo.
Molt bé. O sigui que després de riure també deus dormir bé,
Sí, sí, ja. Sí. Sí,
sí, sí, segur, segur. I proposa'm una cançó per baixar a barrera fins demà, Julio.
Pues mira, te voy a proponer algo muy personal mío, que es Corazón Partido de Alejandro Sanz.
Val, i te vols atrevir a dir-nos per què aquesta cançó?
Pues desde siempre me ha gustado mucho Alejandro y y Corazón Partido, pues desde chiquitito como que ha sido mi canción favorita, ¿no? Y cuando me lo comentas, digo, mira, creo que es la ideal, ¿no?
Venga.
Corazón Partido de Hans.
Y donde, qué corazón partido, y que partáis muchos corazones de tan de riure, ¿eh? No es buen sentit de esa paraula i de esa expressió. Julio González, director del FES Jaja, moltes gràcies i molta sort.
A vosotros, muchas gracias.
Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.